Bon dia, són les dues. L'AP7 torna a protagonitzar una operació sortida de cues quilomètriques. Al llarg del matí, l'autopista ha arribat a acumular gairebé 50 quilòmetres de retencions en diferents trams. Ara la situació es va normalitzant, tot i que encara queden afectacions importants.
RAC 1 migdia. Amb Adrià Garcia i Albert Bassas.
Però l'AP7 no ha estat l'única. També l'A2 a Martorell ha estat gairebé una hora tallada per un accident. De fet, al punt de les 12 del migdia, Trànsit ha registrat 120 quilòmetres de retencions arreu de les carreteres. Fins ara ja han marxat de Barcelona i l'àrea metropolitana uns 342.000 vehicles, el 90% dels que ho han de fer en aquesta operació sortida de Setmana Santa que acaba d'aquí una hora. Ara ho expliquem. Un matí complicat a les carreteres que ha estat l'avançada d'un cap de setmana de plena ocupació. El sector turístic llança campanes al vol després de recuperar finalment les xifres prepandèmia i fins i tot penjar el cartell de complert en zones de platja o de muntanya. Tot i això, la sequera també ha ficat la banya a la Setmana Santa, ha deslluït el final de la temporada d'esquí i ha obligat a cancel·lar activitats d'aventura aquàtiques. I precisament aquests dies de gran afluència turística venen acompanyats de bon temps. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, es mantindrà el temps tranquil. Serà un cap de setmana i també un dilluns de Pasqua amb sol, amb pinzellades de núvols prims i algunes nuvolades de tarda en punts de muntanya que tot estirà deixant en algun ruixat aïllat en sectors del Pirineu. Omnis que seran fresques o fins i tot fredes en punts de l'interior i en canvi els migdies que seran molt sous. I de moment aquesta tarda temperatures màximes que es mouran entre els 19 i els 23 graus amb vent que es notarà en punts de la costa i com a molt amb algun ruixat aïllat al Pirineu de Girona.
I els Mossos controlen des d'aquesta matinada una nova rave, aquest cop a Sant Jordi Desvalls, al Gironès. Hi ha un centenar de persones, tot i això els Mossos descarten desallotjar-les perquè no donen cap problema i estan lluny del poble. I passarem per Madrid, on avui familiars, empresaris i personalitats polítiques s'acomiaden de l'exministre i expresident del PP català, Josep Piqué, al tanatori M30 de Madrid. Un d'ells, José María Aznar, aquí també escoltarem. Piqué, recordem, va morir ahir als 68 anys. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
El Madrid es resisteix a donar la lliga per perduda.
Els blancs han recuperat moral i confiança després d'eliminar el Barça a la Copa i avui, en la prèvia del partit de demà contra el Villarreal, Carlo Ancelotti ha dit que no pensen tirar la Lliga, tot i l'avantatge de 12 punts que tenen els blaugrana. La jornada primera comença avui a les 9 amb un partit avançat al Sevilla-Celta en un dia en què també tenim bàsquet, partit pel Barça a l'Eurolliga, la pista de l'Olimpia de Milà. Començarà a 8:45 i el podreu seguir com sempre a RAC+1.
Són les 2:02.
RAC 1 migdia.
D'aquí menys d'una hora, a les 3 de la tarda, està previst que acabi l'operació sortida de Setmana Santa. Trànsit calcula que fins ara han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 342.000 vehicles. Això és el 90% dels 380.000 que es preveien per aquests dies. Com ahir, la via més complicada ha estat un cop més l'AP7, que ha arribat a registrar cues de fins a 47 quilòmetres en sentit nord i sud. A més, a les 12 del migdia ha estat l'hora punta, amb retencions de més de 120 quilòmetres a tota la xarxa viària. Sapiguem quina és la situació del trànsit. Connectem ara amb el RAC. Meritxell Deulofeu, bon dia.
Bon dia. Sembla que mica en mica es va normalitzant la circulació, però encara trobem aturades intermitents de fins a 13 quilòmetres a la P7 en sentit nord, entre la Roca del Vallès i Parets. Però a la P7 en sentit sud, entre Gelida i Martorell, ja hi ha només 6 quilòmetres de retencions dels 20 que teníem aquest migdia. Altres carreteres que s'han vist afectades aquest matí, que encara registren algunes dificultats en el trànsit, són la C16 en sentit nord, entre Berga i Cercs, on ara mateix hi ha 13 quilòmetres de retencions, i la N340 al Vendrell en sentit sud. Les principals vies que aquest matí han acumulat circulació densa han sigut sobretot a la demarcació de Girona, on encara hi trobem lentitud a la C65, a la C35 a l'altura de Llagostera en sentit Platja d'Aro i a la C32 nord a Tordera. És tot des del RAC. Bon dia.
Això pel que fa a l'operació sortida, que va ser especialment complicada ahir al migdia i aquest matí. El Servei Català de Trànsit avisa que la mobilitat es podria tornar a intensificar de cara a la tornada, diumenge a la tarda i també dilluns. Els camions, recordem, no podran circular per l'AP7 durant aquests dies. A més, la mateixa autovia, a les altres vies on es preveu que hi puguin tornar a haver retencions importants, són les carreteres principals, que van cap a la Costa Brava, a la Costa Daurada i també al Pirineu. Per cert, que enmig de l'operació sortida, un jove ha mort aquesta matinada en un accident accident a la carretera L310 a Tàrrega, a Giró.
Ha passat poc després de la mitjanit quan, per causes que els Mossos encara estan investigant, el cotxe ha sortit de la via. El conductor, de només 22 anys, ha mort al lloc de l'accident mentre el copilot ha quedat ferit greu i el sistema d'emergències mèdiques l'ha traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova. Amb aquests ja són 36 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres aquest 2023.
RAC 1 migdia.
I com ja és tradició, durant la Setmana Santa els destins preferits són la platja i la muntanya. En aquestes zones els establiments turístics freguen aquests dies el 90% d'ocupació. A les comarques de Girona, per exemple, la Costa Brava concentra el gruix del turisme d'aquests 3 dies i molts hotels ja han penjat el cartell de complet. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Després d'una setmana d'ocupacions entorn al 60%, les xifres a la Costa Brava Centre i Sud han fet un tomb. Fins diumenge l'ocupació s'enfilarà al 95%. El bon temps ha portat visitants catalans, sobretot de l'àrea de Barcelona, de la resta de l'estat i francesos. Judit Llobarol és la gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre. Són declaracions a RAC1.
Aquests són les ocupacions i ja són els que van fent en els últims anys durant la Setmana Santa. El temps, òbviament, també ajuda, que faci bon temps també ajuda que la gent i també molta segona residència vingui fins aquí.
Tot i que no hi ha neu a la Cerdanya, això facilita poder arribar bé als llacs de la zona i fer rutes de senderisme. El sector preveu una bona ocupació i arribar aquests dies festius al 80%.
L'altre atractiu de platja aquesta Setmana Santa és la Costa Daurada. Els càmpings i els allotjaments turístics d'aquesta zona i també de l'Ebre han reobert per acollir ocupacions que superen també el 90% del Tebre. Sílvia Berbís, bon dia.
Bon dia. Des d'avui i fins dilluns, els 3 dies més forts de les vacances, l'ocupació supera el 90%. Un dels factors que contribueixen a aquestes bones xifres és l'esport, amb la programació de diversos esdeveniments per als infants que arrosseguen tota la família. Ho explica Javier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, que agrupa 150.000 places.
Una importància capdalt tot el tema esportiu, que tenen l'avantatge d'acabant des del cap de setmana passat fins al cap de setmana de després.
Pel que fa al Delta, s'ha posat en marxa un dispositiu especial per evitar aglomeracions d'altres anys en els espais naturals.
I mentrestant al Pirineu, la Setmana Santa ve marcada enguany inevitablement per la sequera. Aquest és l'últim cap de setmana de la temporada d'esquí, però algunes estacions, com Espot o Vallter, ja fa dies que han tancat portes. Les poques nevades i la calor d'aquest hivern han deixat un regust agredolç al sector, que ha arribat molt just de neu a la Setmana Santa, amb només un 30% de les pistes obertes. Tot i això, confien que l'ocupació a la zona no se'n ressentirà. En parlen a RAC1, Maite Martí, de Masella, i Xavi Oveira, de Baqueira Beret.
Encarem aquesta Setmana Santa amb unes ocupacions en els nostres hotels a peu de pista, estem al 60%. S'espera una afluència d'esquiadors, sobretot clients de força de temporada.
Passaran temperatures no únicament aquí, sinó tot el territori, i això farà que la gent s'animi i pugui a esquiar. Jo crec que la Setmana Santa és molt bona, el que passa que l'any passat teníem molta més neu i aquest any estem una mica més justets.
A més, la falta de pluges també ha deixat tocat el turisme d'esports d'aventura, sobretot les activitats d'aigua. A Montrevell, per exemple, els clubs nàutics han hagut de tancar perquè amb els nivells d'aigua actuals la navegació és del tot impracticable. En parla RAC1 el gerent d'Àger Aventura, Roger Pifarrer.
Aquest any, degut a la situació de sequera, l'embassament de Canelles i el congost de Montrevell, ens hem vist obligats a suspendre l'activitat i ens hem tingut que traslladar a l'embassament de Camarasa. Actualment l'accés a l'embassament des de l'embarcadero de Corsa, que és on treballem nosaltres, pot resultar fins i tot perillós.
L'única excepció és el rafting al Noguera Pallaresa. Tot i que el cabal dels rius és molt inferior al dels últims anys, el sector diu que l'aigua està garantida.
RAC 1 migdia.
Passen 8 minuts de les 2, més enllà de les carreteres. Avui i dilluns també són dies d'activitat frenètica a les estacions de tren i als aeroports. Renfe espera moure durant aquests 4 dies uns 900.000 viatgers. Ha intensificat la freqüència de regionals cap a la Costa Brava i també cap a la Costa Daurada. I fora de Catalunya, els destins amb més demanda són Madrid i tota la costa mediterrània. Mentrestant, als aeroports, també és un dia molt mogut. Fins dilluns, al Prat hi ha programats més de 3.500 vols i avui és el dia amb més activitat, amb gairebé un miler d'operacions.
RAC 1 migdia.
Un altre sector que també espera fer caixa aquesta Setmana Santa és l'oci nocturn. La patronal FECASARM assegura que han hagut de pujar preus perquè la inflació també s'ha colat als seus locals. Algunes discoteques han encarit les entrades i altres han optat per a pujar el preu de les consumicions, entre 2 i 3 euros. En parla RAC1, el president de la patronal, Joaquim Boadas.
L'increment de costos que han tingut degut a la inflació i també l'augment de productes de diguéssim, primaris, com ara, per exemple, doncs, el gel o les fruites o les begudes, i per tant, doncs, evidentment, això ha provocat, doncs, que evidentment hagi de repercutir en el client final aquest increment de costos, que no li repercuteixes tot, sinó més o menys la meitat.
Des del sector asseguren que les xifres per aquesta Setmana Santa són bones, però alerten que falten treballadors. Tot i que tenen cobertes les places de seguretat, diuen que no tenen prous cambrers per assegurar la temporada. I des d'aquest matí, els Mossos d'Esquadra controlen els accessos d'un altre rave, en aquest cas a Sant Jordi Desvalls, al Gironès. Hi ha un centenar de persones i una quarantena de vehicles, Marina Arbós.
La policia ha rebut la primera trucada alertant de la festa il·legal a les 5 de la matinada. Segons els Mossos, els assistents tenen una actitud pacífica i estan en una antiga sorrera propera al riu Ter i allunyada del nucli urbà. És per això que ara per ara no es plantegen desallotjar-los i tampoc no en barren el pas, de manera que poden continuar entrant i vehicles.
Passen 10 minuts de les dues, anem a Madrid perquè aquesta hora tanca la capella ardent de Josep Piqué. Des de primera hora del matí, familiars, polítics, companys del Partit Popular i representants del món de l'empresa han passat pel tanatori per dir adéu a qui va ser ministre als dos primers governs del PP i executiu d'empreses importants. Tots han destacat el tarannà dialogant i obert de Josep Piqué. Des de Madrid, Roger Perciba.
Entre les persones que aquest matí han anat al tanatori a despedir Josep Piqué destaca l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, que molt afectat, amb un fil de veu, ha elogiat Piqué i ha dit que se'l trobarà a faltar.
Un hombre inteligente y un hombre leal. Y en estos momentos de España, sinceramente, lamento muchísimo más su pérdida, porque necesitaríamos en España muchas más personas como él.
També s'hi ha vist companys de Piqué, el partit i els governs dels que va formar part, com Mayor Oreja i Javier Arenas, l'expresidenta del Partit Popular Català, Alicia Sánchez Camacho, la socialista Trinidad Jiménez i el president de la COE, Antonio Garamendi.
I encara en plena política, Esquerra i el PSC s'esbatussen mútuament i s'acusen de ser part dels pitjors governs a Catalunya i Espanya. Oriol Junqueras avui carrega contra els socialistes i anuncia que impulsarà la reprovació de la ministra Raquel Sánchez al Congrés. Per la seva banda, Alicia Romero acusa els republicans d'anar a la deriva amb el govern en solitari de Pere Aragonès, Adrià Santasusana.
Tots dos pugen al to, falta d'un mes perquè comenci la campanya electoral de les eleccions municipals. Oriol Junqueras, president d'Esquerra, posa la directa contra el PSC i la seva gestió de Rodalies. En una entrevista a l'ACN, el republicà diu que és desastrosa i que per això intentaran reprovar-la al Congrés.
És una gestió catastròfica. L'única cosa que depèn del Partit Socialista és la cosa que va més malament de Catalunya. No hi ha res que vagi tan malament a Catalunya com la Renfe. Alguna ha d'assumir la responsabilitat política. No pot ser que ningú n'assumeixi la responsabilitat, que els màxims responsables l'únic que facin és rentar-se les mans cada dia. No pot ser. Pons Pilat se les va rentar una vegada, no cada dia.
Resposta directa d'Alicia Romero. La portaveu socialista posa el focus en la gestió del govern de Pere Aragonès. L'acusa de tenir una actitud sectària i pronostica que, si segueix així, se li esgotarà ràpid la legislatura. En parla en una entrevista a l'agència EFE.
Cuando uno tiene 33 diputados no puede imponer su decisión. Y muchas veces lo que quiere es que los grupos nos adhiramos, ¿no?, a sus decisiones. Y esto no puede ser. Esperemos que esto lo rectifique, ¿no?, y esto lo cambie, porque si no es verdad que la legislatura se le puede complicar, ¿no?, y se le puede de alguna manera pues embarrancar.
Un i altre també es tiren els pets pel cap per la sequera. S'acusen mútuament d'haver provocat que la cimera de partits que es va fer avui fa una setmana que ve sense acord.
Per cert, que en política municipal, Xavier Trias amagarà les sigles de Junts per Catalunya a la papereta de les eleccions del 28 de maig. El candidat de Junts no posarà la marca del partit a la papereta que els ciutadans agafaran per votar. Segons explica l'agència EFE, hi sortirà només la cara de Trias. Es tracta d'una jugada que ja ha fet en les darreres eleccions Ada Colau, posar la cara del candidat en lloc de la marca del partit. Passen 13 minuts de les dues. El govern defensa que l'adopció és més ètica que la gestació subrogada. Consideren que, tot i que els processos d'adopció duren entre 4 i 6 anys, el temps d'espera no ha de ser un al·licient per optar a aquesta gestació per substitució. Creuen que els motius que porten a triar una opció o una altra no tenen res a veure, tot plegat després de la polèmica aquesta setmana amb el cas d'Ana Obregón.
En una entrevista al Món a RAC1, el director de l'Institut Català de l'Adopció i l'Acolliment, Josep Maria Forner, ha dit que voler comparar una cosa amb l'altra és com barrejar peres i pomes.
Estem justificant que estem cobrint una necessitat, un desig de la família, més que l'adopció està en jo m'ofereixo a cobrir una necessitat d'un infant que ja existeix. És que són dues coses diferents. Llavors, barrejar-ho és enganyar-nos.
Fornet també ha dit que treballen per reduir el temps d'espera i per obrir-se a nous països, però que un control rigorós és imprescindible. Tot i això, ara per ara, solament es deneguen un 10% de les peticions.
RAC 1 migdia. Amb Adrià Garcia i Albert Bassas.
I després de les semifinals de Copa, avui torna a la Lliga, Albert.
Sí, amb l'obligació per part del Barça de passar pàgina a la desfeta de dimecres contra el Madrid. Els blaugrana no jugaran fins dilluns de Pasqua, per tancar la jornada contra el Girona. Els blancs, en canvi, ho faran demà al vespre, rebent la visita del Villarreal i sense cap ganes de donar encara la competició per perduda. I és que ara mateix els ànims no tenen res a veure les dues capitals. De totes maneres, però, no oblidem que el Madrid és a 12 punts del Barça quan només queden 11 jornades pel final. Geo Montero, bon dia.
Bon dia.
Carlo Ancelotti ja ha fet aquest migdia la roda de premsa prèvia a aquest duel, encara amb el 0-4 contra el Barça bastant present.
Sobretot, com diu Ancelotti, perquè els ha donat accés a jugar una final, la de la Copa del Rei, a més, però Ancelotti disputarà demà el seu partit número 1273 de la seva carrera com a entrenador. Els ha comptat recentment. Sí, sí. I la victòria al Camp Nou de l'altre dia, diu, estaria entre els 10 millors.
La victòria contra Barcelona te permite de llegar a jugar una final que es importante, que es de la Copa del Rey. ¿En qué sitio la pongo? A nivel futbolístico es un sitio muy alto. Puede ser en los primeros 10, teniendo en cuenta que tengo que meter a muchas finales que también, si a nivel futbolístico no han sido espectaculares, te llevan un recuerdo muy bonito.
Una de les imatges de la victòria del Madrid al Camp Nou va ser l'alegria del vestidor blanc pel dia de festa que Ancelotti els va regalar. Avui hem preguntat a l'italià què va fer ahir en el seu dia lliure.
¿Qué he hecho ayer? Te tengo que decir todo. Te fui a, con mi mujer a la casa de campo en bici. Lo he pasado muy bien.
Dia de bicicleta, sí. Doncs. L'equip ara mateix diu està bé, una mica cansat, però insistirà en el títol de Lliga.
Nosotros pensamos en la Liga también, porque la Liga, aparte que los partidos de Liga ayudan a tener una buena dinámica, un buen ambiente. Y segundo, hasta que la matemática nos condena, vamos a pelear.
Ancelotti ha confirmat que el club està parlant amb Kroos i Modric i s'està avançant en les seves renovacions. Els blancs s'enfrontaran al Villarreal demà a les 9, sense Mendy, ara mateix l'única baixa que té el tècnic italià.
I el Barça, mentrestant, Xavi tampoc no recupera ningú de cara al partit contra el Girona, que pels blaugrana ha de servir de bàlsam després de l'eliminació a la Copa. Marta Ramon, bon dia.
Exacte, bon dia. Ho explicàvem aquesta nit al Tu diràs. Ni Dembélé, ni Pedri, ni De Jong, ni Christensen. Cap dels quatre estarà disponible aquest dilluns. El gran objectiu és tenir-los recuperats per al Barça Atlètic de Madrid del dia de Sant Jordi. I la idea del cos tècnic és que ja puguin agafar rodatge en la visita al Getafe de diumenge 16. El que ho té més complicat és Christensen, que es va lesionar al soli de la cama esquerra el 23 de març amb la selecció disputant un Dinamarca-Finlàndia. I pel tipus de dolència és qui més just arribaria a l'objectiu del 23 d'abril i de totes no podria reaparèixer abans a Getafe. Els altres tres ho tenen millor. Qui porta més temps a la infermeria és Dembélé. Va lesionar-se el 28 de gener precisament a Montilivi, al recte anterior de la cuixa esquerra, amb una recuperació lenta per la naturalesa de la seva musculatura. Després va caure Pedri el 16 de febrer contra el Manchester United amb un trencament al recte anterior de la cuixa dreta. Havia de reaparèixer el clàssic del 19 de març, però va ressentir-se tornant enrere en la seva recuperació. I De Jong arrossega una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta precisament des del Barça-Madrid de Lliga perquè va acabar el partit amb molèsties. Avui l'equip té festa i demà tornarà als entrenaments per preparar el partit contra el Girona amb els mateixos efectius que van enfrontar-se dimecres al Madrid. El vestidor vol passar pàgina i amarrar la Lliga amb confiança, donant valor a la feina feta fins ara. No volen que l'eliminació a la Copa deslueixi el que consideren està sent una bona temporada.
Gràcies, Marta. Un Girona que de cara a dilluns espera que els blaugrana puguin acusar aquesta derrota d'abans d'ahir al Clàssic, un desig que hi va verbalitzar un dels futbolistes de l'equip gironí, el central Santi Bueno, en una entrevista al Tu diràs de RAC1. El futbolista amb més minuts de l'equip aquesta temporada creu que el Barça pot acusar el 0-4 del Clàssic al partit de Lliga i que en aquest cas doncs el sol es pot passar a factura. Són, com deien, declaracions al Tu diràs.
Obviamente que un poco le debe afectar, siendo tan seguido el partido también. Pero bueno, nosotros lo estamos preparando de la mejor manera. Sabemos que son tres puntos muy importantes que nos pueden alejar más del descenso y acercarnos más a otros objetivos.
I a banda dels dos duels que hem comentat fins ara, demà també juga l'Espanyol. Serà el debut de Luis García com a entrenador a 4:45 de la tarda a casa contra l'Atlètic de Bilbao. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, Albert.
Un Atlètic Club d'Ernesto Valverde que precisament era l'entrenador de l'Espanyol quan Luis García era jugador.
Sí, aquest matí en la roda de premsa ho ha recordat.
Como jugador era... no daba nunca un balón por perdido, siempre estaba peleando desde el principio hasta el final... jugador técnico, un jugador que de nivel, y supongo que ahora mismo todo ese coraje que él tenía lo intentará inculcar a su equipo. Es verdad que tenemos pocas referencias como entrenador, sabemos que estaba entrenando al Madrid C. Alguna cuestión puede cambiar, pero supongo que será algo parecido. Entonces, no es que podamos preparar desde el punto de vista táctico muchas cosas, salvo fijarnos en lo anterior y fijarnos en partidos determinados que han hecho ellos y ver mañana qué es lo que ocurre.
De fet, a Valverde li han preguntat si ha felicitat Luis García, el nou entrenador de l'Espanyol.
Esta semana no. No, vamos, alguna vez a principio de temporada, pues por alguna situación, recuerdo que sí, pero ahora mismo no. Esta semana, las semanas en las que vas a jugar con el rival, por muchos amigos que tengas, mucha gente conocida que tengas en el rival, no es una semana para intercambiar mensajes.
Un rival, l'Espanyol, que Valverde s'agafa molt seriosament, i més després de la patacada de dimarts a la Copa contra l'Osasuna, i també perquè, tot i que van eliminar l'Espanyol als vuitens precisament de la Copa, atenció a la dada, l'Atlètic no guanya en Lliga al camp de l'Espanyol des del 1998.
Es cierto que es un campo que no se le da especialmente bien al Atlètic, y sin embargo, en la Copa llegamos ahí a una final. Entonces, no sé, pero eso pertenece todo al pasado. Mañana es el futuro, o sea, a partir de mañana vamos a empezar a contar la estadística. Vamos a hacer una raya y empezamos a contar.
Valverde no ha confirmat baixes, recordem que per part de l'Espanyol es perden el partit Brian Olivan per lesió i Sergi Gómez per sanció. Els blanquiblaus faran l'últim entrenament aquesta tarda a 6:15.
Aquesta 28a jornada de Lliga Primera comença avui amb un partit avançat. Dos rivals precisament de la zona mitja-baixa, com són Sevilla i Celta, que jugaran a partir de les 9 al Sánchez Pizjuán. I a segona, dos partits també per aquest divendres, Lugo Tenerife a 7:15 i Villarreal B Màlaga a les 9. I pel que fa al futbol internacional, Jové, repassem també el menú del cap de setmana, començant per on tenim partits avui, que és a França i Itàlia.
A França, l'endemà que el Toulouse s'hagi classificat per la final de la Copa, on ja l'esperava el Nantes, la jornada de Lliga comença a la nit, amb partit del segon classificat, el Lens a casa contra l'Estrasburg a partir de les 9. Amb una victòria, el Lens es posaria a només 3 punts del líder PSG, que no juga fins demà, també a les 9, al camp del Nice. A Itàlia, els partits més interessants del cap de setmana es concentren avui. A les 5 juga l'Inter, quart classificat al camp de la Salernitana. A les 7 el Nàpols pot donar un passet més cap al títol al camp del Lecce, i el Milan, que ara segon, tanca el divendres a les 9 a San Siro contra l'Empoli. De cara a demà destaca a 6:45 el Lazio i Juventus, amb una Lazio que és segona, mentre que la Juve continua escalant posicions després de la sanció de 15 punts i ja és setena. A Anglaterra la jornada comença demà amb un Manchester United-Everton a 2:45. A les 4 s'estrenarà el Chelsea de Frank Lampard al camp del Wolverhampton, i a 6:45 Southampton-Manchester City. Quedarà per diumenge el partit del líder Arsenal a Anfield contra el Liverpool, recordem, amb l'equip de Mikel Arteta, que li treu 8 punts al City, això sí, amb un partit jugat més. I acabem a Alemanya, on tots els partits són demà i diumenge. A destacar el del Bayern, que estrena el liderat al camp del Friburg, quart contra primer, demà a 4:45, i a la mateixa hora s'enfronten el segon i el tercer, el Borussia Dortmund i l'Union Berlin.
I pel que fa a futbol femení, Gemma, tenim la selecció espanyola acabant de fer els darrers testos abans del Mundial. Ahir amb un 4-2 contra Noruega, que va deixar bastant satisfet el seleccionador Jorge Vilda.
Prova superada, diu. La selecció espanyola femenina va guanyar en aquest primer amistós del retorn d'Irene Paredes a la selecció. Amb aquest 4-2 davant Noruega, Jenny Hermoso va fer dos gols. Els altres dos van ser obra de la blaugrana Salma Para Lluelo en només 3 minuts. Hermoso parlava de les bones sensacions de l'equip ahir a Eivissa.
Se nota la buena energía y creo que la gente también lo ha demostrado y el equipo se ha sentido muy a gusto y hoy ha sido un partido muy bonito de jugar en casa, en España y en Ibiza. Lo importante es que sigo disfrutando del fútbol, que es lo que quiero seguir haciendo, y pues los goles vendrán solos.
Andrea Sanitér, l'endecap, van fer els gols visitants. 4-2 a final i tercera victòria en aquesta preparació per al Mundial. La Xina serà el seu següent rival a l'últim partit abans del Campionat del Món. El partit es jugarà dimarts de nou a Can Misses, a Eivissa. Ahir es va disputar també la primera edició de la finalíssima femenina entre les campiones de l'Eurocopa i la Copa Amèrica. Anglaterra va guanyar els penals contra el Brasil.
5 minuts i seran 2:45. Deixem el futbol i obrim la pàgina poliesportiva del dia amb una cita destacada també per aquest divendres sant, l'Eurolliga de bàsquet i el duel que el Barça ha de jugar avui a Milà. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot i això, el partit a Itàlia desvelarà poques incògnites pel que fa al rival a quarts de final.
Sí, més aviat sí. El que sí que ens dirà és la posició que aspiren els Blaugrana a la darrera jornada, si efectivament poden ser primers. Ahir l'Olimpiakos va perdre per sorpresa a la pista de l'Estrella Roja. Poden ser segons, tercers o fins i tot quarts, si el Barça acaba perdent avui i la setmana vinent i el Mònaco guanya tot el que li queda. A nivell de saber rival, com bé dius, està tot tan igualat que fins i tot quan s'acabi la jornada aquesta nit, les variables encara seran moltíssimes. De moment, el que sí s'ha fet és reduir a 5 els possibles rivals del Barça en aquests quarts de final. Seran o bé Maccabi, Fenerbahçe, Partizan, Baskonia o Žalgiris, amb els primers comentaris ja per part de la plantilla. Nikola Mirotić va confessar a RAC1 que de tots els rivals que poden tocar, la pista més difícil és el viatge a la del Partizan de Belgrat.
Yo creo que Belgrado, por el ambiente, el pabellón muy lleno, cayéndome cierros por todos lados, con el árbitro pita una falta así, por decir, dudosa. Pero me quedo con eso, que es bonito. Para los jugadores es bonito jugar fuera de casa con un pabellón lleno así. Tel Aviv, en Kaunas, en Olympiacos, últimos años está disfrutando mucho, pero yo me quedo, no hay duda, con Belgrado.
Qui ha caigut de la llista de possibles rivals és el vigent campió d'Europa, l'Efes, que hi va perdre a la pista del seu arxirrival, el Fenerbahçe. A més, hem nomenat del seu entrenador, Ergin Ataman, que va enfilar al túnel de vestidors 30 segons abans d'acabar el partit del Barça d'aquesta nit. Més enllà d'esperar rival, té poca història. Kalinic és baixa en el que serà el partit número 500 d'Àlex Abrines amb la samarreta del Barça. En clau bàsquet, encara unes quantes coses més a recuperar. Ahir el Tudiràs entrevista a un dels jugadors més importants del bàsquet Girona, Cameron Taylor. Diu que escoltarà el club si li fan arribar una oferta de renovació en un final de temporada on l'objectiu ha de sortir de terra de ningú.
Crec que estem en una posició on és molt difícil per nosaltres fer play-off i a la vegada és difícil que baixem. Estem centrats en canviar la tendència de la temporada. No sé si per fer play-off, però sí per aspirar-hi. El que ens queda de curs, mirarem cap al 8è lloc i penso que podem acabar millor del que estem.
De l'NBA aquesta matinada, primer partit de titular de Ricky Rubio des que va tornar de la lesió contra Orlando. Ja són 31 partits des que va reaparèixer a les portes ja dels play-offs de la Lliga. Uns caps que van consolidats cap a la quarta posició. Si no hi ha cap daltabaix, New York Knicks ha de ser el seu rival a primera ronda en aquests play-offs de l'NBA.
Gràcies, Mundet. I Gemma, què més ens falta per saber, banda del bàsquet i del futbol?
Que aquest matí s'ha sortejat la final a 4 de la Copa d'Europa masculina d'hoquei patins, que jugarà a Lleida el cap de setmana de Sant Jordi. Els anfitrions jugaran contra el Braga portuguès a les semifinals i el Voltregà ho farà contra el Cutra francès. En golf, John Ram disputarà avui la segona jornada del Masters d'Augusta després d'un gran debut a la primera jornada, 7 cops sota par, empatat amb el noruec Hovland i el nord-americà Koepka. En ciclisme, avui cinquena etapa de l'Itzúlia, amb sortida i arribada a Morevieta de 165 quilòmetres. Jonas Vingegaard continua líder. Ahir va aconseguir la segona victòria consecutiva d'etapa a la Volta Basca, guanyant Mikel Landa l'esprint. És segon a la general a 12 segons. Avui també segona jornada de la Volcat, amb liderat de Willem Fauters, Ferran Ros i Pau Zamora en homes i Janine Agust en dones. En tennis, Paula Badosa juga avui els quarts de final del 8-500 de Charleston contra la nord-americana Pegula. El Barça d'handbol juga avui el seu primer partit com a campió de la Sobal contra el Benidorm. Serà a les 8 del vespre i a la Fórmula 1, Ferrari anuncia que presentarà un recurs per la sanció a Carlos Sainz, que el va deixar sense punts al Gran Premi d'Austràlia ara fa 5 dies. Sainz va acabar quart, però la direcció de la cursa el va penalitzar amb 5 segons per xocar contra el cotxe de Fernando Alonso.
Gràcies, Gemma. Un minut i seran 2:45. Rematem aquest RAC1 migdia, Adrià, amb la pàgina cultural.
Sí, perquè avui és divendres sant i comencen els dies forts de processons. Algunes de les més destacades són la processó de Sant Enterrament de Girona i Tarragona,
i la de les Tres Gràcies de Reus, Adrià.
A la capital gironina la marxa començarà i acabarà a les escales de la catedral. La novetat d'aquest any és la trobada entre la Mare de Déu i el Crist, una escena que es podrà veure al final de la processó. I a Barcelona avui també es podrà seguir el Via Crucis a l'església de Sant Jaume, que organitza la catedral de Barcelona.
I avui també és dia de passions. La d'Esparreguera i Olesa de Montserrat ja han iniciat la seva representació de Divendres Sant aquest matí, però la passió de Cervera començarà a les 4 de la tarda. Això és tot. Tanquem aquest recomigdia que hem fet amb l'Enric sota el control tècnic. Nosaltres continuem pendents de l'actualitat dels butlletins. I tornem demà. Ara us deixem amb Reconcentrat de Podcast amb Noemi Polls.